Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al personal de cuina de l'Institut Escola Catalunya. També anirà a la vaga si Paidós Fundesplai no resol el conflicte laboral entre els treballadors del servei de menjador i l'empresa. Els treballadors asseguren que treballen amb maquinària, que és un risc perquè l'empresa no la vol arreglar i que se'ls deuen molts diners de nòmines d'hores extres sense pagar, permisos retribuïts i baixes que resten del sou i complements que s'absorbeixen amb el conveni. Una situació que s'allarga, diuen, perquè Paidós Fundesplai fa mesos que ha decidit que marxa. Aquesta premeditació de l'empresa l'ha denunciat el sindicat CGT en una roda de premsa aquest dijous, convocada després de l'anunci de l'empresa de renunciar a gestionar el temps de migdia, activitats extraescolars i casals d'estiu del Catalunya. Des d'aquest novembre, l'escola Ciutat d'Alba té un nou pati més verd i inclusiu. Amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge a través del joc, l'àrea d'esbarjo compta amb zones amb ombra, jocs i una sargantana de fusta. Entre les millores destaca la plantació de 18 arbres, així com la construcció d'una pèrgola de fusta per incrementar les zones d'ombra. La inauguració del projecte ha tingut lloc aquest dijous i ha comptat amb la presència de l'alcalde, Josep Maria Vallès, la tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire, i la regidora d'Educació, Carme Ardit. Tenim més punts de trobada que de discrepància. Amb aquest optimisme veu el govern de l'MD les trobades que està mantenint amb el principal grup de l'oposició, Junts, per assolir un acord per al pressupost de 2025. En una roda de premsa aquest dijous, el vocal d'Economia, Ramon Segura, ha avançat que confien que serà un pressupost de 12 milions d'euros, dos més que els dels comptes prorrogats. L'increment s'assoliria pel cobrament de la nova taxa de residus i de la taxa de clavegueram. A més, des de l'administració descentralitzada, estan a l'espera que el traspàs de la gestió del transport urbà a la MB suposi un desfogament per a l'economia de la vila. I Valldoret se suma a la declaració de Prada per a la defensa del català amb una moció del govern i Junts. L'MD es compromet a revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. Tenim l'obligació de revitalitzar el català, ha dit la vocal Susana Casta sobre el text aprovat aquest dijous a la Junta de Veïns de novembre. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vell a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 22 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Laia Coronado, Bernat Vella i Josep Amorós, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Sabrem com es prepara Collserola per minimitzar el risc d'incendi. En parlarem amb Joan Vilamú, cap del Servei de Medi Natural i Territori. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de societat. Avui sabrem a través de 6 històries per què alguns santcugatencs abandonen la ciutat per anar a viure a un poble. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Oriol Coromina. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar dels preus de lloguer i dels problemes d'accés a l'habitatge a casa nostra, a Sant Cugat i arreu del país, perquè no és un problema estrictament local. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, a Laia Coronado, periodista al Cugatenc, el Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, i Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia, benvinguts i benvinguda.
Bon dia.
Avui obrim un meló d'aquests de difícil anàlisi, on no hi ha solucions fàcils ni màgiques, però que cal abordar com a societat i també des de l'administració. En plena crisi per l'accés a un habitatge i amb els lloguers disparats, el Sindicat de Llogateres ha convocat una manifestació aquest dissabte a les 5 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", a la qual el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat fa una crida a sumar-se des de la ciutat. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, explica quin és l'objectiu de la proposta. Sentim-lo.
Nosaltres creiem que sí, que es donen les condicions perquè sigui una manifestació massiva, la més massiva que s'hagi fet mai pel dret de l'habitatge en molt de temps, i sobretot que marqui un punt d'inflexió. El més interessant no és el que passarà aquell dia, sinó el que està passant aquestes setmanes, que és gent organitzant-se i compartint el que estan vivint per donar una resposta col·lectiva, i el que passarà després. Cal que tota aquesta gent que dissabte expressarà el seu afartament prengui la iniciativa també, s'uneixi al Sindicat de Llogateres, a les organitzacions pel dret a l'habitatge, i donem una resposta col·lectiva a tot això.
De fet, fent una radiografia una mica local, Sant Cugat se situa com una de les ciutats amb el preu de lloguer i de venda més cars de tot el país, tot i l'entrada en vigor de l'índex de referència per al lloguer d'habitatges. Des d'aquesta manifestació, que es preveu multitudinària d'aquest dissabte a Barcelona, el Sindicat de Llogateres demana diverses coses. Abaixar un 50% els lloguers, contractes indefinits que renovin automàticament per posar fi, diuen, al xantatge i l'inseguretat, recuperar habitatges buits, ja siguin turístics o de temporada per lo residencial, i acabar amb la compra especulativa. Creieu que l'administració es pot alinear amb aquestes demandes, que al final és qui té la potestat de fer les lleis i obligar el seu compliment?
Clar, jo crec que, o sigui, es poden fer més mesures de les que s'estan fent, en tot cas, és a dir, que hi ha marge d'anar més enllà amb les lleis d'habitatge, tant, bueno, la catalana es va fer, al final va caure, amb la llei espanyola, que el problema aquest és que deixa buits, no? És a dir, el lloguer per habitacions i el lloguer per temporada, si no m'equivoco, és el que dona més problemàtiques, perquè han passat ara molts contractes aquestes modalitats perquè no tenen una limitació al preu. I llavors, clar, les posicions dels sindicats són, doncs, més maximalistes, no? Acabar amb la compra especulativa. Com acabar és molt difícil com a administració, però sí que es poden posar més mesures, en tot cas, per treballar.
Josep.
Que complicat, eh? Bé, deixeu-me saludar primer, que jo m'estreno avui en aquesta, en aquesta tertúlia, no en aquesta casa, perquè vinc de fa unes quantes guerres. Jo visc de lloguer. Aleshores, esclar, aquí hi ha diferents enfocaments, i és molt, molt diferent si depens d'algú que et lloga a casa seva, que el coneixes i que hi tens accés i que pactes i que negocies i que és una persona amb la qual es pot raonar i pots parlar a que sigui un gran tenidor. O sigui, òbviament, la problemàtica central de tot plegat ve d'aquesta tessitura dels grans tenidors, que és on crec que probablement l'administració sí que s'hi pot implicar d'una manera força més activa de la que tenim fins ara, perquè sobretot també és un fenomen que té molt a veure amb moltes coses que ens preocupen i que van més enllà merament del sol fet de si estàs vivint de lloguer o estàs vivint de compra. La meva generació, som una generació que tots vam intentar comprar en el seu moment, que molts hem tornat al lloguer per diferents motius, i que al final, doncs, ostres, el que t'acaba verdaderament enganxant és aquest neguit que deia ara, no?, el representant del sindicat de llogateres, del veure que se t'acosta al final del contracte i que no saps doncs exactament què passarà, no? Clar, mentre tu pots negociar amb una persona amb cara i ulls amb la qual t'hi entens, és una cosa. Quan t'has d'enfrontar a uns grans tenidors, doncs clar, és un altre ben diferent. Però tot això, torno a dir, o sigui, és que està molt lligat a molts fenòmens que ens estan conduint a una situació complicada i que fa que viure a llocs com Sant Cugat actualment sigui difícil. Fenòmens com la gentrificació, com el fet del propi preu de l'habitatge, del preu del sol, tot ve una mica d'aquí. Però segurament es podrien fer més coses en el cas dels grans tenidors. En el cas dels petits propietaris ho veig més complicat, perquè, clar, un petit públic propietari depèn una miqueta també del grau, deixa'm-ho dir així, d'humanitat que tingui vers el llogater.
Que no està garantit, per
clar,
ser un petit propietari.
Òbviament no està garantit, i el dia que veu o que ensuma doncs, que pot entrar en un mercat d'Airbnb i de fer lloguer turístic a uns preus absolutament descomunals, llogant doncs, en petits períodes la seva propietat, doncs, doncs potser et penjarà. No és el meu cas, jo ho he de dir. Jo tinc una propietària que és un encant de persona i fins ara ens entenem molt bé. Hola, Lourdes.
En tot cas, no deu ser la tònica, malauradament, la tònica general, no?
No,
si
malauradament
no. Arribat
no, és cert,
en els
és cert.
Punts en els que ens
trobem. Però sí que aquesta doble tessitura de dir, aviam, compte, on sí que verdaderament jo trobo a faltar més implicació de l'administració és davant d'aquests grans tenidors que bé, senzillament, han convertit l'habitatge en un negoci. Aleshores, un dret convertir-lo en un negoci i xoca obertament.
Bernat.
En 10 anys, el lloguer a Sant Cugat Mitjà ha passat de 800 euros a 1.400 euros al mes. No hi ha cap sou en el mateix lloc de feina que hagi evolucionat d'aquesta manera, no? El preu de compra també gaire s'ha multiplicat per 2, passant de 2.000 i pico euros al metro quadrat a 4.000 euros. Clar, això ens porta a una situació que la gent que vivia aquí a Sant Cugat pagant 800 euros al mes o ha augmentat molt els seus ingressos o no pot seguir vivint aquí. S'han fet mesures, s'han anat prenent mesures, però és evident que fins ara tampoc no han donat molts fruits. I un problema també a Sant Cugat és que ara encara que puguis pagar aquests 1.400 euros, segurament no trobaràs un pis de lloguer, perquè per cada pis que surt de lloguer hi ha 100 persones esperant i es fa una mena de subhasta pública. O sigui, si poguessin pujar més els lloguers, encara pujarien més, perquè hi ha gent disposada a pagar. I el problema és aquest, que és un bé de mercat que no ha tingut cap control fins ara, i al final Sant Cugat pues, està traient molta gent pel tipus de ciutat que és. Al final va haver-hi el debat en el mandat passat des del govern d'Esquerres que deia, bueno, densifiquem més, després des de Junts deia, no volem modificar el model de Sant Cugat perquè és el que ens agrada.
El debat que hi va haver, quan hi va haver la proposta.
Sí, el tripartit deia, no, nosaltres tampoc volem modificar el model. A tots els li agrada aquest model, amb jardins, amb zones verdes, amb bones escoles públiques, amb parcs, amb densitat baixa, a tothom li agrada, i li agrada tant a tothom que tothom vol venir a viure aquí a Sant Cugat. I doncs molta gent doncs es veu abocada a marxar i es veu obligada a marxar, i el que caldria és fer una regulació doncs que tingués sentit i que funcionés. Com deia la Lara, ja no pot ser que vulguis regular el preu i la gent s'escapi i es posi cap a lloguers de temporada o lloguers per habitacions, perquè llavors el que fas és treure encara més pisos de lloguer del mercat. Tampoc té sentit, bo, hi ha hagut una campanya, jo crec, de criminalització dels llogaters, que ha generat por entre molts propietaris, en aquest cas petits o mitjans, que diuen, mira, m'estan dient que em deixaran de pagar, que m'ocuparan el pis, que es quedaran, doncs jo em venc al pis i...
Quan les dades desmenteixen, sí, que això sigui una tònica general.
Sí, però s'ha creat aquesta sensació de... S'ha generat una sensació de por a la gent, que diu, mira, jo venc al meu pis que tinc i m'estalvio problemes que al final no existeixen aquests problemes de forma majoritària. Per tant, jo sí que crec que s'hauria d'aprovar una regulació més ambiciosa, no de topall del preu, sinó de rebaixa, que fes baixar els preus i mantenir-ho i sobretot apostar més per habitatge públic. no s'ha fet habitatge públic. A Sant Cugat fa anys que no es fan més de 15 o 20 habitatges públics. Vull dir, no pot ser que no se'n facin, i no pot ser que no hi hagi un topall real del preu del lloguer i intentar evitar que molts pisos de lloguer se'n vagin cap a la compra.
Creieu que una mobilització com la que es preveu aquest dissabte, que tot apunta que serà massiva, pot ser un punt d'inflexió en aquest tipus de polítiques? Jo crec que fa anys que hi ha sobre la taula el debat de l'habitatge, fa anys que hi ha moltes persones en risc de vulnerabilitat perquè no tenen accés ni una estabilitat en el seu habitatge, però no ho sé si això serà un punt d'inflexió. Creieu que es prendran decisions després o que la línia serà la mateixa?
Jo crec que el tema de que la manifestació sigui massiva és molt possible, perquè, o sigui, és molt fàcil, perquè ja han fet una molt bona campanya comunicativa en molts fronts, els mitjans de comunicació, també les xarxes, i després que recull un neguit que és com molt majoritari, molt, molt estès a tot arreu. És a dir, aquí és extrem, diguem-ne, però jo també, o sigui, tinc amics que viuen en altres zones de... Per exemple, al País Valencià, que en realitat els preus no són tantíssim elevats, o sigui que de fet és uns preus com molt raonables si es comparem amb els d'aquí, però que igualment els joves tampoc és que puguin independitzar-se tan fàcilment. Uh-huh. Llavors, és tan generalitzat, i a més aquí hem arribat a un punt tan extrem que realment és fàcil que hi hagi una resposta. I crec que, és a dir, si fins ara les regulacions han seguit uns interessos de grups immobiliaris o, no?, a poc a poc...
Aquests lobbies de poder.
Exacte, hi ha uns lobbies, hi ha unes pressions. Llavors, si hi ha una pressió que és moltíssima gent al carrer, això ho han d'escoltar, diguem. És una de les formes que canviï.
Èxit de la convocatòria, segur que sí, per tot això que comentava ara. Però, ostres, deixa'm ser escèptic respecte dels possibles, de la possibilitat que es converteixi en un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió és una cosa molt... hauria de ser molt potent perquè verdaderament sigui un punt d'inflexió. Podem sortir 6 o 7 milions de persones al carrer, llavors possiblement sí, que en muntes una, no? Però sortim al carrer i quedem-nos-hi, perquè si no, el punt d'inflexió és impossible. No ens duran lloc. Sant Cugat, a més, té una... Jo penso que té una problemàtica específica. El Bernat ho deia molt bé, i encara sumaria més tota la idiosincràsia d'un mercat en el qual els expats tenen un protagonisme important, i perquè, doncs, senzillament les seves empreses els hi paguen els lloguers i no...
De Sant Cugat no tenim dades, però a Barcelona hi ha el 10% de la població, són aquests anomenats expats, que són persones estrangeres que venen a treballar en empreses amb un alt poder adquisitiu.
Sí, jo parlant fa unes setmanes amb una immobiliària de Sant Cugat que gestiona lloguers, la meitat dels contractes que va signar el 2023 eren per persones estrangeres amb el poder adquisitiu, i al final és la realitat. Jo em costa veure que sigui com un punt molt d'inflexió que arran d'això es prenguin mesures. Sí que és veritat que des d'un temps cap aquí la problemàtica de Sant Cugat de l'habitatge fa anys que dura. Fa 10, 15, des dels anys 90, des que van venir els túnels i va començar a arribar gent aquí. I es va fer l'expansió que es va fer. És també un tema històric. Al final, jo que he vist a Rubí, però Rubí es va construir molt als anys 60-70, perquè venien molts treballadors i a nivell industrial era molt important. Aquí a Sant Cugat no va passar i es va desenvolupar més als anys 90, Parc Central, Coifabà... Després Can Mates Vuitpaeres, que evidentment no s'ha fet igual, no es fa igual un barri als anys 60-70 que un barri als 90 i 2000, i això també és el que ha propiciat aquesta ciutat. Però bé, sí que és veritat que en els últims anys, 3, 4, 5 anys, hi ha una sensibilitat sembla major pel que fa al tema de l'habitatge, tant de gent que s'ho pot pagar com gent que no... A famílies d'aquí de Sant Cugat, que potser els pares vivien aquí, doncs veuen que els seus fills, doncs, són els que no s'hi podran quedar, tot i que no ho veien com un problema, i ara ho veuen. Però bé, hi ha una sensibilitat, però jo crec que falta més valentia per afrontar-ho i per posar un límit al final a l'especulació i al mercadeig, no?, que hi ha amb l'habitatge.
El problema és el que deia l'Josep, no?, quan converteixes el dret a l'habitatge en negoci i de moment sense massa límits. En paral·lel d'aquesta manifestació, des del sindicat també s'ha posat sobre la taula la possibilitat d'anar a una vaga de lloguers. No s'ha especificat exactament com podria ser aquesta vaga, perquè es podria explotar, diuen, de moltes maneres, des de vagues de lloguers amb propietats concretes, com podrien ser de grans tenidors, a un bloc de pisos en concret, amb una immobiliària que faci males pràctiques, etc. Clar, una vaga de lloguers, potser no tothom s'ho pot permetre, perquè les situacions de vulnerabilitat són molt diverses i tots i totes sabem el que costa aconseguir un contracte de lloguer a dia d'avui. El Bernat explicava aquestes llistes quan vas a veure un pis, aquest càsting que has de donar tota la teva documentació, no?, sense cap garantia. Creieu que podria tenir un impacte una vaga d'aquestes característiques, més que res pel volum de gent que s'hi podria sumar o no?
Clar, jo, quan parlem de vagues de treball, de treballadors, no, és una, ja és un dret avui en dia, però inicialment no ho era, no? I la forma com s'organitzaven a principis del segle XX eren amb caixes de resistència o altres eines de suport mutu que els permetien resistir a aquestes vagues. I clar, no, vull dir, no és fàcil organitzar-ho i evidentment hi ha molta por i molt de... Però també hi ha un punt de no tenir res a perdre per a molta gent, que és possible que generi aquesta sensació. Per tant, sí que pot, o sigui, és, al final crec que això, que el sindicat de llogateres porta molts anys d'experiència ja en unes estratègies de resistència, d'aturar desnonaments, que ho aconsegueixen en casos concrets, però que no són solucions a llarg termini. Uh-huh. Llavors, poden utilitzar aquesta expertesa i també tota la gent que està en aquests nuclis per organitzar estratègies que alhora es protegeixin una mica d'aquesta vulnerabilitat.
Sí. Sí. A veure, jo a nivell legal no sé quines conseqüències podria tenir, si després hi hauria la possibilitat de que es fes una mena d'amnistia, però el que està clar és que l'acció directa, sigui aquesta, sigui en tots els canvis, és la que acaba portant, no?, transformacions. Una manifestació en si difícilment porta una solució. La insubmissió de milers de persones quan hi havia la mili, doncs és el que al final va col·laborar, entenc, a que s'aturés, no? No fer una manifestació contra la mili. Per tant, jo crec que sí que accions directes que tinguin un impacte directe són les que acaben servint per canviar les coses. Clar, també es fa difícil de recomanar o dir que s'ha de fer això quan tampoc jo desconec les conseqüències que podria tenir a nivell personal per les persones, perquè alguna persona que té un contacte de lloguer s'hi expulsen per això. Bueno, és molt fàcil de dir que així es canvien les coses, però després hi ha persones i famílies que paguen les conseqüències. Però sí, al final jo crec que l'acció directa és l'únic que serveix per intentar canviar les coses.
Segur, eh? O sigui, s'ha de prendre el palau d'hivern perquè caigui un règim. El problema és que aquí no tens un enemic, entre cometes, un adversari reconeixible o identificable, com és el cas doncs, d'una vaga de treballadors contra una patronal o contra una empresa determinada. Un aixecament popular contra un govern determinat o contra una tirania específica o contra un sistema, contra el que sigui. Clar, en aquest cas és molt indeterminat. Sí que l'Alba ho comentava al principi, que probablement hauria d'haver-hi una qüestió una miqueta selectiva, és a dir, contra qui la fas, contra, doncs, no ho sé, contra els grans tenidors, que realment doncs, s'impliqui verdaderament per aquí. No ho sé, clar, hi ha tessitures molt diferents en els diferents lloguers. Al final, curiosament, a Sant Cugat estem tendint una miqueta, deixeu-m'ho dir així, estem tornant una miqueta als pisos d'estudiants, eh? O sigui,
a compartir pis.
Sí, exacte.
Però bé, el lloguer d'habitacions també s'ha de tenir una butxaca generosa per poder-se permetre.
Correcte, sí, però no em refereixo al lloguer d'habitacions, que això sí que em sembla un abús. O sigui, a part que em sembla...
Sobretot quan no és una decisió
trist,
de vida.
Clar, exacte, perquè a més vull dir, estàs en una... Clar, és una emergència, és una solució per una emergència. És a dir, necessito un lloc on anar a dormir. No tens res més que un lloc per anar a dormir, no tens res més. I, ostres, és clar que una habitació a Sant Cugat ara t'estigui costant de 600 a 800 euros. Uf.
En pisos que tenien aquell preu fa un any.
Clar, el pis sencer, saps? No, jo no em referia a això, em referia al compartir pis, és a dir, el que aconsegueix llogar en pis, escolta, ara el que he d'aconseguir és pagar-lo i dius, Bernat, què et sembla si vivim junts? Pots plantejar-ho al Bernat perquè és amic teu, o pots plantejar amb un fill teu, o ho pots plantejar mira, la meva ex viu amb els meus dos fills ara mateix, però perquè s'han, per així dir-ho, retrobat. Uh-huh. O sigui, han trobat una solució doncs per tenir un pis còmode i ampli, pagant-lo entre tres. Entre tres.
Clar, això és una solució quan és volgut o quan és triat,
esclar.
O quan es fa des de la llibertat de decisió,
O quan tens 25 anys...
Exacte.
No quan... Pisos d'estudiants, el que deia.
Una família o amb dos fills petits de 2 o 3 anys que ha de compartir pis amb una altra família, vivint tots
perquè
a la mateixa habitació.
Perquè el 25 anys era molt romàntic, que tots ens ho hem passat molt bé, ens hem divertit molt en els pisos d'estudiants, ens hem passat bomba i hem fet les mil i una. Però, esclar, quan en tens 60...
És una etapa de la vida.
Sí, esclar, quan en tens 60 no és plantejable, però ja estem tornant, eh? Jo tinc molts amics de la meva edat que s'ho han plantejat i que està funcionant. Perquè
t'hi veus obligat, no? D'alguna manera.
Sí.
A principis d'octubre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el govern de la Generalitat invertirà 4.400 milions d'euros en 4 anys per fer habitatge públic. Això vol dir que volen construir 50.000 habitatges públics en 6 anys. Com valoreu aquest anunci? Ho veieu factible? Tenint en compte els precedents?
Jo els vull veure construïts. Perquè, clar, n'hem preconstruït moltíssims. Després.
La qüestió és que aquests edificis han de ser en sòl públic i el sòl públic és limitat. Si parlem de Sant Cugat, en tenim molt poquet. Per tant, s'encadenen una sèrie de circumstàncies que fa complicat que la construcció d'aquests pisos que anunciava Salvador Illa fossin efectives, i 50.000 per tot Catalunya, entenc que és un primer pas, però tampoc resol el problema d'accés a l'habitatge.
Clar, i què estem parlant, doncs, de pis protegit per venda, és a dir, per adquirir-lo, estem parlant de lloguer protegit, que això possiblement sí que podria influir en el mercat i fer baixar el preu del mercat obert. Ostres, es poden fer coses, eh? Perquè és que, mira, fixa't, paradoxes, és més fàcil trobar un pis de lloguer protegit a París que a Sant Cugat. Això és una paradoxa. No és només més fàcil, sinó també és més barat. Doncs, bé, copiem els models que han funcionat, o mirem-los, a veure què en podem aprendre, no?
Laia.
Que durant molts anys, també una herència del franquisme, aquest lloguer protegit, o sigui, l'habitatge protegit era de venda, i això ha fet que ara s'hagi...
De Barcelona fins fa molts pocs anys.
No. Sí, exacte, sí, no, i després, exacte, fins molt després del franquisme, no només, exacte. I llavors, clar, això ha fet que ja no hi hagués cap mecanisme, bueno, hi és, però no s'utilitza, perquè aquests pisos tornessin al mercat públic, ha fet que hi hagi, no s'hagi fet una mossegada al mercat, que és el que caldria fer ara, sinó que no només això, sinó que haguem perdut un patrimoni que es va construir públic. Com a públic. I, per tant, revertir això és a moltíssims anys vista, i evidentment que per més diners que s'inverteixin en poc temps, es triga un temps en fer totes les tramitacions urbanístiques, en construir un edifici, en trobar qui el faci. Vull dir, és evident que no és una solució de 5 anys ni de 10, o sigui, és a més llarg termini. Per tant, s'han de fer coses en paral·lel. Llavors, és evident que l'habitatge públic s'ha de construir, vull dir que això sí, tothom està d'acord, però, clar, què fas mentrestant, sigui amb regulacions o sigui amb compra d'habitatges que potser siguin privats o amb, no sé, amb expropiacions, amb algun mecanisme de l'administració pública perquè... De pisos buits, de, no? Hi havia el sindicat de llogaters estan citant molt el fet que a Amsterdam han posat la llei que no pots comprar un pis si no és perquè hi visquis com a mínim els propers 4 anys. Clar, amb això elimines la compra per especulació, i això també tindria una repercussió en els lloguers perquè hi ha gent que compra per després llogar. Per tant, bueno, crec que es poden fer coses que no són incompatibles, i bueno, ja veurem què passa amb això.
Però no aturem al llarg termini, és a dir, comencem a fer-lo. Si va per llarg, quan abans comencem, abans acabarem, també.
De fet, hi ha iniciatives a diversos països d'Europa. Ara em ve al cap una notícia que va sortir fa prop d'un mes. A Brussel·les ciutat, per exemple, quan un pis fa un any que està deshabitat, l'Ajuntament té la capacitat d'absorbir-lo i posar-lo al lloguer social.
Sí.
Vull dir que hi ha propostes arreu.
Ho deien ara la Laia, amb el cas d'Amsterdam, en Josep també citant a París. Jo crec que al final tampoc està tot més o menys inventat. Vull dir, tampoc cal que els governants d'aquí siguin Einstein per intentar resoldre un problema que és veritat que no es resoldrà, perquè és un problema que passa a totes les ciutats metropolitanes del món, no? O sigui, viure al centre de Londres tampoc és barat, viure al centre de París tampoc deu ser barat. O sigui, al final és una tendència mundial. Per tant, el primer és regulació, que ho comentava abans, després els 50.000 pisos aquests, bueno, doncs ajudaran. Si els fan, doncs bé, si no, doncs tal dia farà un any.
Que els facin, que comencin a posar tots.
I ningú se'n recordarà. Crec que Salvo Illa, no, un dels primers discursos, o més endavant, va dir que faria 300.000 habitatges també a lloguer social, i van recordar que just és la mateixa xifra que Montilla va dir en el seu mandat i que no es van arribar a fer mai. O sigui, bé, si els fan bé, si no, doncs no, doncs no estarà bé, doncs, però serà el que hi ha. I també cal, jo crec, una reflexió més de territori, no? Que no és només habitatge, sinó és mobilitat. Tu sí, per anar de Manresa a Barcelona, o de Cunit a Barcelona, o de qualsevol poble que amb cotxe són 35-40 minuts, a Barcelona o als centres de treball, amb transport públic, estàs una hora i mitja, això també fa que la gent es concentri tots en el mateix lloc, perquè tothom necessita viure a prop d'on treballa. Per tant, per una banda, jo crec que la xarxa de mobilitat ha de millorar moltíssim per poder donar la possibilitat a gent que voldria anar a viure segurament a un poble més petit que estigui mitja hora amb tren i venir a treballar a Barcelona, però ara és inviable, o gent que voldria anar a una ciutat mitjana per mil motius, però ara és inviable perquè la mobilitat és la que és, amb cotxe és dolenta i amb transport públic és pitjor. Per tant, jo crec que cal una reflexió primer de la mobilitat i després també d'impuls de l'economia a tots els nivells, no? Totes les comarques, a tots els nivells, de creació de llocs de treball, d'activitat econòmica amb valor afegit. Si resulta que ha sortit ara aquesta setmana l'actualitat de la Cerdanya, que se n'ha parlat molt, doncs tota l'economia és turisme. A Costa Brava tota l'economia és turisme. Clar, vull dir, jo crec que s'han de crear també centralitats econòmiques i d'indústria i de serveis potents que faci que almenys la gent d'allà, si vol, cadascú faci el que vulgui, però tingui la possibilitat de quedar-se on ha nascut i on ha crescut i quedar-se allà a viure, i no hagi tothom d'anar a viure al mateix lloc, perquè és l'únic lloc on hi ha feina, i on gent d'aquí que vulgui marxar, doncs al final que hi hagi opcions perquè tothom faci i desenvolupi el seu projecte on vulgui, com vulgui, però que hi hagi opcions i que no tothom es vegi abocat a viure a
les grans ciutats,
a 20 quilòmetres de Barcelona, perquè si no perd 2 hores i mitja cada dia per anar a treballar.
Afortunat també, si treballes a Barcelona, el problema també és la xarxa radial de transport públic de Catalunya, que està tota centralitzada a Barcelona, i per exemple des de Sant Cugat per anar a Barcelona, si anem a Plaça Catalunya, a menys de mitja hora hi som, però si volem anar d'aquí a Rubí en transport públic potser tardem 40 minuts.
Sí.
I curiosament l'única línia de Rodalies que més o menys funciona bé, tot i que amb una freqüència molt baixa, és l'única que no passa per Barcelona, que és la R8, que és la que tenim aquí a Sant Cugat. És l'única que generalment valora.
Però amb una freqüència...
Un tren cada hora, no?
És un tren a l'hora, sí, terrible.
Sí. Laia.
I jo, per aterrar un altre cop a Sant Cugat una mica el tema, quan parlaves en Bernat de la baixa densitat, i o sigui, crec que això és molt important perquè quan parlem de regulació de lloguers tal, ens imaginem com els pisos de Barcelona de l'Eixample, de pisos d'edificis alts, i això, a Sant Cugat n'hi ha alguns edificis, però està clar que Valldoreix, Mirasol, Les Planes, La Floresta...
Són unifamiliars.
Exacte, i que és un model de construcció que és molt generalitzat i que de fet a tot Catalunya n'hi ha. O sigui, això ara estic citant unes xerrades que s'estan fent, es va fer ahir la primera, i la segona és dijous que ve, i que, bueno, amb debats amb experts de com el repte de com millorar la densitat i les formes de vida que hi ha en aquests barris, perquè fins ara la regulació és molt estricta i és un model pensat per una caseta amb un jardí que és com molt idíl·lic en una família amb fills petits, però que ja només quan aquests fills es fan adolescents ja no és tan fàcil tot, perquè és molt difícil anar a qualsevol lloc si no tens cotxe. Ja quan després aquests fills s'independitzen, es queda sol, potser és una casa massa gran per dues persones soles, una persona sola. Llavors, tots aquests models, o el que comentaves, no sé, la teva ex amb els teus fills, és a dir, és molt més habitual a tots aquests models diferents de família o de cohabitar que no una família amb dos fills. Llavors, o en tot cas, això es transforma. Per tant, si no pensem doncs formes diferents de que puguin viure més persones en un mateix espai, però tenint cadascú el seu espai...
Aquestes divisions horitzontals de la propietat.
Exacte. I alhora que això, clar, això ja s'ha parlat molt, i també és molt important tenir en compte doncs l'especulació altra vegada, no? Perquè si fas una divisió horitzontal i doncs abans hi havia una casa, n'hi ha dues, i això fa que cadascú una vagi que abans volia una, doncs no estem ajudant al problema, però de repensar aquests barris també com globalment, també com el que comentaves, mobilitat...
I pensar-ho bé, perquè
perquè no hi hagi aquests forats que té la llei d'habitatge espanyola per l'especulació, no?
I no és res nou, Cada casa al seu hortet. Saps qui ho deia, això? Francesc Macià, 1932, probablement.
Sí.
És que, esclar...
Sí, també
les solucions són òbvies, o més o menys òbvies. El problema
és el que deia el Bernat, no? Que no cal ser Einstein ni inventar res.
Són moltes solucions, jo crec, que hem apuntat de molts àmbits diferents, però que s'han de prendre amb valentia i assumint que, a veure, que sent realistes, no és un problema que es pugui solucionar. A Sant Cugat el lloguer no baixarà mai a 800 euros i a Pedralbes tampoc. Vull dir, és que al final també s'ha de ser conscient, intentar treballar en l'escenari i en el context que tens, però sí que s'han de fer moltes mesures per no posar les coses tan, tan complicades.
I si en trobes un de 800 a Sant Cugat, avisa, o millor no ho diguis. Sí.
De fet, fent l'exercici a vegades de mirar pisos, fa un any que fèiem alguna notícia a la casa, perquè evidentment, com deu passar als companys d'altres mitjans, l'habitatge és una de les preocupacions que hi ha. Crec que l'únic que hi havia per, no sé si eren 800 o 900 euros, era un tipus d'estudi, per dir-li estudi a la Floresta, amb certes dificultats d'habitabilitat, diguéssim, d'entre poca llum natural, poc espai, etc. Per tant, al final, la conclusió...
Per més d'un milió n'hi ha més, no?, que publicàveu ahir a Cugat.
220. Si teniu calderilla, si teniu més d'un milió a la butxaca, teniu possibilitats, n'hi ha alguna que són més de 5 milions.
Al final, fa anys a Sant Cugat, fa 4 o 5 anys, hi havia un cartell en una promoció que s'estava fent entre Coifabà i Can Mates, que el cartell, quan s'està construint, el luxe de poder viure-hi, no? Al final,
literal.
Sant Cugat és això, és el luxe de si pots viure-hi i si tens sort, si no, doncs hem de marxar a Rubí, que també tenen el problema, que també està pujant molt tot.
I el problema és que les persones que viuen a Rubí acabaran anant a la Terrassa, perifèria, perquè les persones que no poden pagar Sant Cugat es traslladen
al Montseny. Jo soc del Montseny, hi ha gent que parla, no, aniré al Montseny perquè és més barat, i que és que el Montseny també està pujant el preu.
Tot arreu, al final, no? Va expulsant gent de... cap a les afores, i cada vegada...
Jo ja tinc amics a Bellver de Cerdanya.
Doncs també deu ser complicat.
Poc, no, les successives corones metropolitanes, vull dir, esclar, es van ampliant.
Bernat, Laia, Josep, moltes gràcies. Un tema que no té solucions fàcils ni màgiques i que segurament requereix de la valentia de l'administració i de la classe política que tenim al capdavant per prendre les decisions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bon cap de setmana.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Aquest divendres 22 de novembre vine al concert Catalunya amb el País Valencià. Oques Grasses, Figaflaues, Julieta, Sopa de Cabra i molts artistes més ompliran de música l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una iniciativa de les principals entitats del país per ajudar a revertir els efectes de la dana. Compra la teva entrada a concertdepaís.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
El Parc Natural de Collserola es troba dins els denominats perímetres de protecció prioritària, zones amb un gran risc d'incendi forestal i amb una continuïtat de massa forestal, cosa que pot produir grans incendis forestals. Si a més hi sumem el factor de la sequera, la planificació d'una bona prevenció d'incendis esdevé imperativa. A més, aquesta planificació ha d'anar acompanyada d'una infraestructura bàsica formada per pistes forestals estratègics i punts de reserva d'aigua, entre d'altres. Gràcies a tots els esforços en prevenció, la campanya d'estiu del 2024 ha estat una de les millors dels darrers anys, amb només 38 incendis en tota l'àrea metropolitana de Barcelona, 18 dels quals al Parc Natural de Collserola. Per fer valoració d'aquesta última campanya i explicar-nos com es planteja la campanya de l'any que ve, del 2025 i les següents, avui ens acompanya el Joan Vilamú. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Tenint en compte la ubicació i les particularitats climàtiques de la zona, no sé si preveieu des del parc que serà inevitable o no que en algun moment hi pugui haver un d'aquests anomenats grans incendis forestals.
A veure, la probabilitat hi és. El que passa que també els mateixos bombers ens diuen que és una probabilitat molt baixa. sí que estem acostumats a molts petits incendis, els quals, gràcies a tota la infraestructura de prevenció d'incendis que tenim al parc, camins, torres de guaita, hidrants, rapidesa d'actuació dels mitjans, doncs s'actua de seguida i, per tant, sí que n'hi acostumen a haver bastants, però, en general, per sort, de seguida s'apaguen. Per tant, no, molts d'ells no arriben a ser un incendi, sinó que no deixen de ser un conat o una columna incipient de coc.
En el cas que hi pogués haver aquests incendis, tenim a casa nostra un dels grans experts en incendis de sisena generació, Marc Castellnou. Hi ha alguna preparació, diguéssim, hi ha algun pla al Parc Natural de Collserola per fer-hi front, més enllà de tota aquesta prevenció que fa anys que ens expliqueu?
Sí, de fet, el 2019, amb la comissió d'incendis que fem durant l'inici, just abans de l'inici de cada campanya d'incendis de l'estiu, doncs ell mateix ens va fer tota una presentació i ja ens va explicar aquesta possibilitat d'aquest risc de gran incendi que podia doncs, ser molt, molt... que podia afectar molt, diguem-ho d'aquesta manera, el que és el Parc Natural de la Serra Collserola. A partir d'aquell moment vam començar a treballar conjuntament i l'any següent es va començar ja a redactar el perímetre de protecció prioritària de la Serra de Collserola, que això és, tenint en compte tots els factors que hi ha al parc, nuclis de població, vegetació, topografia, vents dominants, històric d'incendis, zones de reserva natural parcial, on es poden fer actuacions o no es poden fer actuacions tan intenses com en altres llocs. Doncs a partir d'aquí es va començar a treballar amb la Generalitat, que es va encarregar de redactar aquest projecte de prevenció d'incendis a gran escala de tota la serra, que és el perímetre de protecció prioritària. Dins d'aquest projecte es van definir una sèrie de punts estratègics. Hi ha 35 punts estratègics, els anomenats PEC, uh-huh. en els quals doncs, es determina els límits d'aquests punts estratègics de gestió i les actuacions que s'hi han de fer, actuacions de clarida d'arbrat, de desbrossada de sotabosc. Segons el lloc on estan, es fan diferents intensitats d'actuació forestal i, a més, aquest projecte també inclou la renovació i incorporació de nous punts d'aigua. En el parc ja teníem una infraestructura de 13 basses per helicòpters de bombers per apagar els incendis, en els que es van fer ja cap a l'any 95-96, en teoria tenien una durada de 10-15 anys i portem ja menys 30 anys i ja estan molt al límit de la seva capacitat de funcionament, uh-huh. no per l'estructura en si, sinó perquè els mitjans de bombers han canviat. Abans els helicòpters bombarders tenien una mànega molt llarga amb una carxofa al catavall que es podia ficar amb una bassa d'un diàmetre de 3 metres, que és el que teníem abans, i ara van amb aquells big bags o bambis, que en diuen, que allò sol ja té un metre d'amplada i un metre de fons, ja és un metre cúbic. Per tant, allò ja costa molt de fer punteria Clar. En aquestes basses. Per tant, doncs, aquest projecte també incorpora la renovació d'alguns d'aquests punts d'aigua, la reubicació d'alguns d'ells, perquè el que sí que es pretén és que tots tinguin accés directe a la xarxa d'aigua potable per tal que es puguin abastir de forma contínua d'aigua de xarxa, perquè en alguns casos que teníem els vam implantar al mig de la muntanya connectats amb un dipòsit soterrat de 30.000 litres que s'havia de reomplir amb camions. Per tant, doncs, aquests els descartarem i ara estem ja doncs, a punt, aquest hivern la Generalitat, de fet, està a punt ja de començar a construir els primers, un dels quals està aquí a Sant Cugat, a Sol i Aire, a l'entrada de Sol i Aire, allà sobre el turó, ja n'hi havia un d'aquests antics de xapa, de Ser Corpen, i ara aquests nous són el doble de diàmetre, són de 6 metres de diàmetre, 2 metres d'altura, i el material és formigó.
Uh-huh. Per tant, mesures per prevenir, com totes les que es van fent durant l'any. Com està afectant el canvi climàtic a una àrea tan concreta com és el Parc Natural de Collserola i a les tasques que feu per prevenció? Perquè, evidentment, suposo que s'ha hagut de replanificar perquè l'escenari és canviant amb aquestes dades de temperatura cada vegada més altes, amb 3 anys seguits de sequera. Quina és la situació? Quina seria la radiografia a dia d'avui del parc?
La radiografia després d'aquests 3 anys de sequera és que ens trobem en moltes zones del parc on hi ha molts arbres morts, més de lo normal. O sigui, això no vol dir que en el bosc ja es morin els arbres, eh? És el cicle de vida i, per tant, hi ha arbres morts en el bosc. El que passa que, per la baixa pluviometria, que de fet ha estat la meitat durant aquests 3 últims anys, i l'augment de temperatures, doncs en molts llocs... rodals o clapes importants de bosc s'han vist afectades per la manca d'aigua, per aquest estrès hídric, i per tant s'han assecat. Realment hi ha unes quantes zones on és molt evident doncs, aquesta afectació per la sequera. No només d'arbres, inclús d'arbustos. O sigui, això segurament el que ens provocarà serà una mica de canvi d'espècies o canvi de dominància d'espècies, no només en aquests 3 anys, sinó que el que es preveu que al llarg dels propers anys, si van continuant aquestes condicions, és que hi hagi en alguns llocs hi hagi una substitució d'espècies. Deixi d'haver-hi unes espècies, potser no hi haurà tantes espècies d'arbòries, potser n'hi haurà més d'arbustives, d'herbàcies, però veurem. En aquests moments, sobretot el que s'ha vist afectat són els pins. Els pins que tenim sempre la mentalitat de que són arbres que aguanten molt la sequera, molt les condicions adverses, doncs en algunes zones del parc, en general són zones més pedregoses, són terrenys molt poc profuns, amb molta pendent, molta insolació, doncs en aquestes zones aquests arbres, sobretot pins i principalment pins pinyoners, però també pi blanc, doncs s'han vist afectats. Llavors, el que ens ha obligat a fer doncs, és repensar actuacions. O sigui, normalment fèiem actuacions de prevenció d'incendis o de tractaments silvícoles per un determinat objectiu de millora i de conservació dels hàbitats. I en aquest cas, doncs, ens ha obligat a fer intervencions ja des de fa 2 anys per tal d'eliminar alguns d'aquests rodals d'arbres secs. No per l'arbre sec en si, sinó perquè en aquestes zones pot ser que comencin a implantar-se algunes plagues forestals que llavors es puguin escampar...
Com els escarabats.
Exacte, els escarabats, els famosos tomicos i d'altres espècies. Però també ho hem fet en zones on, en poca superfície, hi havia molta concentració d'arbres secs i són àrees altament freqüentades. Clar, això és un risc ja no només pel bosc en si, sinó sobretot per les persones que circulen per allà. Per tant, en zones com... a la vessant de Barcelona, al Bosc de Sentmenat, aquí a la vessant més vallesana, aquí a les Planes, cap a la zona de Torre Baró, doncs han estat fent diferents actuacions per retirar aquestes grans quantitats d'arbres secs en poca superfície i que afecten camins molt transitats.
Més enllà d'aquestes afectacions per la mateixa biodiversitat del bosc, per aquestes espècies que es poden transmetre a altres exemplars saludables i per a les persones, aquestes masses d'arbres morts a conseqüència de la sequera també es poden convertir en combustible en el cas que hi hagi un incendi?
Sí, en les zones on hi ha gran acumulació d'arbres secs també és un risc afegit, està clar. I en les zones on n'hi ha pocs sempre és un risc una mica més gran que no pas si n'hi hagués un o cap. El que passa és que també ens recomana, o sigui, sabem i des del món científic ens recomanen doncs que no s'han de tallar tots els arbres secs, perquè tots els arbres secs, de fet, són font de vida. Nosaltres els veiem com un arbre sec, però en aquell exemplar que està mort per ell sí, doncs hi ha tota una sèrie de fongs, d'insectes, inclús d'ocells que hi fan el niu, ratolins, ratpenats... Per tant, doncs, és un arbre que, un cop mort, dona vida a moltes altres espècies. I precisament el que volem anar al parc és no perdre aquesta biodiversitat. Per tant, ja ens va bé doncs, que hi hagi uns quants. potser no tants, però uns quants sí.
Les pluges d'aquesta tardor, que han sigut més abundants que en els últims anys, us ha plantejat un canvi en l'estratègia que teniu en la prevenció? És a dir, com afectarà? Entenc que aquest sol, si no continua plovent, s'assecarà quan arribi l'estiu, però no sé si ha fet, per exemple, que hi hagi més vegetació i que això generi una massa més frondosa de sota bosc i que pugui ser també un problema de cara a la prevenció d'incendis a l'estiu.
Per ara, no. O sigui, sí que ja sobretot ha reverdit tot. O sigui, moltes de les espècies que estaven allò molt al límit s'han pogut recuperar. Sí que a nivell, per exemple, de zones més obertes, el que és l'herba, de seguida es va obert i de seguida es recupera, però no ens ha fet canviar l'estratègia. Nosaltres continuarem amb les actuacions que ja veníem fent, perquè sí que és veritat que la tardor ha estat... No és que hagi de ser més plujosa, ser més plujosa que els últims 3 anys. O sigui, tot aquest any, de fet, estem més o menys amb les mitjanes que teníem dels últims 30 anys.
La pluviometria normal, per entendre'ns, dins de la norma matemàtica.
Sí, aquest any estem amb una mitjana més o menys normal. I, per tant, doncs, la vegetació alguna cosa ha recuperat. N'hi ha algunes que no, n'hi ha alguns que s'han assecat, però sí que també hi ha roures o alzines que potser han assecat les puntes i ara estan recuperant o estan rebrotant des de més avall de les branques als troncs. Per tant, doncs, haurem d'esperar de cara a la primavera a veure aviam com continuen aquestes condicions i aviam com evoluciona la vegetació. Però, en principi, les actuacions són les que ja estaven previstes, programades, i si no hi ha cap cosa extraordinària, doncs anirem fent amb el ritme que ja s'estava portant.
Com explicàvem al principi de l'entrevista, Joan, amb només 18 incendis declarats de menys de 1.000 metres quadrats cremats cadascun d'ells, aquest estiu, el del 2024, ha estat un dels més bons, per dir-ho d'alguna manera, és amb menys incendis al Parc Natural de Collserola, tot i que tot ens preveia amb les altes temperatures, amb aquests 3 anys de sequera acumulada, que podria ser un estiu perillós, no ha estat així. Per què ha sigut això?
Segurament hi ha diversos factors. Un d'ells és la pluviometria que parlàvem fa un moment. A la primavera també ens va començar... O sigui, la que ja vam començar a preveure que podia ser un estiu dolent i que amb molta acumulació d'arbres secs i sequera i tal, a partir del mes de març-abril va començar a ploure. Per tant, allò tot ja es va començar a rehidratar una mica. El mes de juny va tornar a fer un altre període de pluges. Per tant, doncs, tot el bosc, tot i venir de tenir molta acumulació de material sec, el que estava viu s'ha rehidratat. Per tant, doncs, això també ha donat una mica més d'humitat a l'ambient i ha evitat doncs, això. L'altre també és segurament la conscienciació ciutadana. No oblidem doncs, que en els últims 3 anys s'ha fet molt incís a nivell d'informació, als mitjans, doncs que vigilem, que extremem precaucions, sobretot a l'hora d'accedir al bosc o de fer activitats properes o dins del bosc. I, per tant, doncs, també hem notat aquesta disminució de l'afluència dels visitants. Per tant, doncs, aquí ja dic, sobretot han set aquestes dues coses, perquè la resta més o menys han set com sempre. Però bueno, que són importants a remarcar.
Moltes vegades, Joan, ens digueu que els incendis s'apaguen a l'hivern. No? De totes aquestes tasques que es fan, quines caldria destacar? En què s'està treballant ja per evitar que l'estiu del 2025, que és quan fa més calor i hi ha menys humitat, no hi hagi incendis o incendis de gran abast?
Una de les actuacions que s'està fent, com ja es portava fent des de fa molts anys, a la majoria de municipis del parc, és el manteniment de les franges de prevenció al voltant de les urbanitzacions, barris de muntanya, etc. Això s'està fent en diferents municipis, a diferents ritmes, perquè tots són contractacions externes i llavors depèn una mica a vegades de la contractació. Però en general s'estan fent. El manteniment de camins de la xarxa bàsica també això ho ens en encarreguem nosaltres i també tenim una empresa amb un contracte plurianual que també està fent el manteniment d'aquests camins. Les novetats són dues. Una és actuacions a la vessant de Barcelona, dins del terme municipal de Barcelona, en aquest cas, perquè són diners de l'Ajuntament de Barcelona que ens ha traspassat per fer actuacions de retirada d'aquests rodals que comentàvem abans de molts pins secs, que sobretot es concentren a la vessant més soleia de Barcelona, i l'altre seria el que comentava abans, els punts estratègics de gestió, que la Generalitat ja ha començat a executar aquestes actuacions. Per tant, aquí a l'entorn de Sant Cugat, Valldoreix, Papiol, Molins, tot el que és al voltant del Puig Madrona, de la Serra d'en Julià, doncs aquí ja s'estan veient aquestes actuacions que està realitzant la Generalitat per fer una mica més resilients tots aquests boscos, per tal de preveure per fer la prevenció per aquest gran risc d'incendi.
La iniciativa pública, evidentment, és indispensable per fer totes aquestes tasques de prevenció, però també a vegades s'hi suma la iniciativa privada. Des d'aquí Sant Cugat tenim diversos nuclis urbans que estan dins del Parc Natural de Collserola. A Can Domènec, per exemple, hi ha un ramat aquí amb rucs que treballa, si no m'equivoco, unes 15 hectàrees per netejar el sotabosc. Fa anys havíem tingut també un ramat de cabres i d'ovelles per la vessant santcugatenca de la muntanya. Està previst que torni algun ramat o s'està treballant per impulsar algun ramat de cabres i ovelles per la part de Collserola, perquè tinc constància que en altres parts del parc ja n'hi ha també.
Sí. O sigui, això em dona peu a entrar tot el tema del mosaic agroforestal. Mm-hmm. O sigui, en tot aquest tema de prevenció també és molt important gestionar tot l'espai, tot el paisatge, o sigui, no només la zona de bosc, sinó també les zones obertes, i per tant doncs, recuperar aquesta activitat, aquestes activitats tradicionals d'agricultura i ramaderia.
Que fan de tallafoc, natural, dels incendis, també.
Ah, exacte. Sí, mantenen aquests espais oberts. Per nosaltres és important, perquè en aquests espais oberts es manté una biodiversitat, una sèrie d'espècies de fauna i flora que no estan dins del bosc, però a la vegada